seguim a Ràdio Capital i ara podem parlar amb Jaume Torrent, que és l'escriptor del llibre Operació Xangó, la travessa del Sàhara, que és un llibre basat en fets reals, però que el més sorprenent és que tot fos veritat. Jaume, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Jo molt bé.
Ahir vas presentar aquest llibre, sí, que com dèiem és una història real sobre un viatge que tu vas fer fa uns anys.
Fa bastants anys, concretament el 1970, però sí.
Que ara m'explicaves que va ser un viatge en què anaven passant coses que podien acabar molt malament i que anaven sortint bé.
Sí, o sigui, va ser... Bueno, suposo que teníem l'Àngel de la Guarda encara molt jove i, per tant, no estava cremat encara i ens anava protegint extraordinàriament perquè, sí, podia haver sigut una tragèdia des del principi, començant perquè vam travessar el Sàhara el mes de juliol, que ja et dic que no ho feien ni els tuaregs, i vam arribar i vam travessar-lo amb dos vegades, perquè la primera, per travessar el Sàhara havies de fer un comboi. Penseu que llavors no hi havia mòbils ni històries d'aquestes, vull dir que hi havies de fer un comboi amb tres cotxes com a mínim, un dels quals havia d'haver travessat ja prèviament. Bueno, vam estar uns dies esperant perquè no hi havia excessiva afluència. Quan vam aconseguir fer un comboi, va sortir, eren dos francesos, dos cotxes francesos i nosaltres, i bueno, el segon dia, quan estàvem en una zona de dunes, era ja cap vespre, i de cop i volta veiem que, bueno, no veiem les llums del cotxe de darrere, no? Que figurava que era el que havia fet ja la travessa. Ostres, parem, girem, i resulta que s'havien passat una duna pel mig i havia caigut en vertical, havia quedat fet una coca. Per sort, els dos que anaven en el cotxe físicament no es va fer més que res, cops i tal, però bueno, el cotxe va quedar fet caldo, per tant no el van tenir que deixar allà, tornar enrere, portar-los amb aquells a l'hospital i llavors esperar un altre comboi. Al cap de també uns quants dies es va fer un altre comboi, aquesta vegada eren quatre, un 4L belga, dos Citroën, dos cavalls francesos i el Land Rover dels espanyolitos. Bueno, la travessa aquí, aquesta vegada vam aconseguir atravessar, però ojo, vam atravessar fins al final nosaltres, perquè els dos cavalls es van quedar amb un toal onduler d'aquests, o sigui, la pista de la calor s'hi fan ones, no? I llavors la suspensió anava xin-xin-xin-xin fins al punt de que se'ls sortien les rodes amb un i l'altre va aixafar el motor. Total, que els vam deixar arregant i llavors hi havia una autoestopista, no t'ho perdis. Quan vam començar a arribar al principi del desert, i estàvem sopant el dia abans de marxar, i ens arriba un tio amb un macuto, que semblava que, bueno, que vingués, jo què sé, a oferir-te qualsevol cosa, no? I diu que vosaltres sou els que marxeu demà, sí, sí. Diu, ah, doncs, perquè podeu portar, que és que vinc amb autostop des de Nantes, o no sé què. Dic, què dius?
Dius sí. Quines ganes.
I anava, ja et dic, però res, suposo que portava una muda de recanvi i res més, no? Bueno, sí, vine, puja. Total, que bueno, va pujar, llavors va pujar amb els francesos, que tenien més lloc, però bueno, quan aquests es van estimbar, llavors vam quedar els belgues, que eren tres, dos nois i una noia, dos que anaven al Congo, perquè eren dos exparacaigudistes, que eren dos armaris, i una noia tota fineta, tota mona, que anaven amb el 4L. Total, que llavors anàvem nosaltres tres amb el Land Rover, més a l'autostopista, i llavors vam seguir des de Regan, que s'hi van quedar aquests, cap a Gao, que és el final del trajecte. Total, que quan arribem a la zona del Sahel, allò està ple d'escàcies que tenen unes punxes, però com un dit, i que fan com trípodes i tal. Total, que deixen les rodes fetes caldo. Tan caldo que nosaltres portàvem rodes de taco, que les vam canviar i van aguantar, però el 4L va punxar les 5 rodes, les 4 més la de recanvi. Bueno, tot el que vam dir, bueno, pues ara què fotem? Bueno, pues us portem fins a la població, faltant uns 100 quilòmetres, carreguem a dos, un se queda vigilant, o sigui, carreguem la noia i l'altre noi, i un es queda vigilant el 4L muntat sobre quatre pedres, portem les rodes, compra rodes noves i tornes amb un transport. Bé, tot va bé. Llavors vam sortir d'aquesta població, anar a Land Rover, el Land Rover carregat de pedres, perquè havíem comprat roses del desert a Argèlia, carregant de caixes de rodes, de pedres de roses, de rodes de recanvi, més les rodes de recanvi del 4L, més els tres que hi anàvem, més els tres belgues, més l'autostopista, més un gendarme malinià que ens acompanyava perquè ens fessin el
d'allà. Això que no hi cabia ni una agulla allà, eh?
T'ho juro. Bueno, doncs aquesta ja va ser la primera bona sort. N'hi ha més.
Clar, és que amb tantes històries, així, tal com ho expliques tu aquí, imagino que el llibre ha de tenir un to humorístic, no? En alguns moments, almenys.
Bueno, el llibre vol tenir... Sí, a veure... És com te l'explico, vull dir...
Exacte.
A veure, hi ha el distanciament dels 40 anys aquests que han passat, i per altra banda que un cop has superat les coses més adverses, sempre el record és molt positiu. O sigui, aquí o t'hi quedaves, amb la qual
cosa... O et sortia un llibre.
Ja no calia explicar res, però si ho superes, veus la part divertida, la part positiva, no?
Sí.
Sobretot perquè pots mirar-te des de la prisma quasi de l'absurd, no? O sigui, trobar-te, no sé, un autostopista al mig del desert, a més, és una cosa dura.
Sí.
Vull dir, nosaltres després en el desert de Mauritània, el dia que estàvem així també molt, molt perduts en un mar de dunes, també ens va aparèixer un senyor a dalt d'un camell, no? que ens va treure d'allà, però dius, d'on cony ve aquest home? Vull dir, si no hi ha un poblat amb 100 quilòmetres a la rodona, no? I espera't, el més surrealista és que allà en el mar de dunes aquest de llonces del desert de Mauritània, sortint d'unes dunes allà fent-li la volta per passar i tal i qual, i ens trobem parat, punxat de dues rodes, un jeep curt amb matrícula de Girona.
Oh, ai, quin mal rotllo!
I tres gironins allà que no sabien què fotre, perquè això se'ls havien punxat la roda de recanvi més dues que tenien i ja no podien moure el cotxe.
Ostres, quina sort que van tenir.
Sí, home.
Mare meva.
Però per això t'ho dic, que hi ha mil coses que podien acabar en tragèdia i van acabar superbé, perquè a part, amb aquests, nosaltres portàvem uns sprays que ens havien donat la Firestone, no me'n recordo, no anàvem a casa de rodes d'aquí, que t'inflen la roda i et tapen el poro, que no serveix per curar-ho per sempre, per dir-ho així, però et serveix per anar fins a la propera lloc de llonces. Bueno, doncs els hi vam salvar de llonces, i llavors l'any següent ens vam trobar a Fires de Girona per celebrar.
Que bé, quin final, més maco.
Sí, per això em dic que va ser tota una sèrie d'històries, bueno, i la que t'explicava abans de... trobant-se penjats a Bamako, a la capital de Mali, en plena època de pluges, perquè després d'enganxar l'època de calor, vam enganxar la de pluges.
Òbviament.
Òbviament, com vas veure, el no vam preparar gaire el viatge.
Una mica improvisat.
Bueno, no, vam mirar un plano i un mapa i vam dir, d'aquí anem aquí, i després d'aquí ja està, no?
Sí.
Però ningú se li va acollir.
Què pot sortir malament?
I pensar quin temps faria, com seria, no m'entens? Però bueno, tot va anar sortint, i et dic, a Bamako ens vam trobar que després d'això estava tot tallat per l'època de les pluges. L'època de les pluges vol dir que, clar, allà no hi havia autopistes, llavors hi havia, eren pistes de sorra, de terra. Llavors, les pistes de terra, quan arribaven als rius, si era un riu, encara hi havia un pont, però el normal era que fossin torrenteres. Llavors, clar, a l'estiu estan seques, bueno, estan tres quartes parts de l'any seques i passaves badejant. Però a l'època de les pluges allò semblava el Níger, tio. Total, que estava tot tallat i llavors ens vam trobar penjats allà i sort que algú ens va dir això, que podíem llogar una plataforma de tren, que no se t'acudia mai a la vida. No, llogar una plataforma.
La veritat és que no.
Pues vam llogar una plataforma de tren i vam viure dos dies entremig de la selva i entremig d'unes pluges torrencials i uns sols espaterrans a dalt d'una plataforma de tren, el cotxe i nosaltres. Però hagués pogut ser una tragèdia també, però en canvi va ser una cosa fantàstica. Escrita ara, home, és... Sí que hi ha molta conya marinera.
Clar. Clar, això el viatge el vas fer quan tenies 23 anys i el recuperes ara, si no m'equivoco, arran del confinament, no? Va ser?
Sí, bueno, és una de les coses que va tenir el confinament, de que de cop i volta et trobes que tu portes una vida doncs, rutinària de feina, d'hores, de treball, de tal, i de cop i volta et diuen no, ara t'has de quedar a casa i t'has de buscar la vida, no? O et poses a veure Netflix com un gilipolla, o comences a fer alguna cosa. I llavors vaig començar a fer una cosa que feia temps que tenia que fer, que és endreçar calaixos.
Ah, sí. I, bueno, la típica.
Vaig començar per aquí, sí, la roba encara falta.
però esperem que no passi falta un confinament, eh?
Bueno, tal com està la cosa. Total, que vaig començar a endreçar calaixos i vaig trobar una carpeta que posava això, Operació Xangó, Àfrica. I llavors dic, hòstia, i vaig mirar i allò teníem vam fer unes cròniques per al Teleexpress, que era un diari que sortia a la tarda,
vale.
I que hi havia un amic nostre que ens va dir, ostres, si aneu allà, hi ha alguna cosa així. I vam fer una crònica, eren sis pàgines de la travessa del desert. I em va venir ganes de recuperar-ho, no? I llavors vaig començar a buscar per altres calaixos, vaig trobar fotos que tenia, algunes les tenia classificades, altres no, però bueno, em vaig recuperar. I després una cosa molt interessant, que és que em faltava quantitat de dades, no? Sobretot de llocs de parar. I llavors vaig recordar que quan van morir els meus pares i vam desfer el pis de Barcelona amb ells, jo em vaig emportar una caixa plena de fotos, postals i coses d'aquestes. I vaig començar a remenar i vaig trobar postals que jo havia anat enviant
del viatge.
Que, bueno, em va deixar meravellat perquè vaig pensar que els meus pares eren uns sants, perquè la més llarga deia, estem bé, això és collonut, no patiu.
També típica, aquesta.
I això ho rebien cada 15 dies després d'haver-lo enviat, vull dir. Però,
clar,
bueno,
però tu estaves bastant ocupat, llogant trens i coses.
No, hi havia temps per escriure.
Clar.
A part, tampoc els hi podies explicar segons què, perquè hauria sigut terrible.
Millor fer-ho curt.
Sí, no, així ens veien que estàvem vius. Total, que això em va servir per ubicar certs llocs que tenia una mica borrosos. I això, a partir d'aquí i dels records, i llavors on no arribaven els records, doncs era la novel·lització, ja, no?
Vull dir,
a partir de... No, més que res, la novel·lització és els personatges, o sigui, el desenvolupament del dia a dia dels personatges. O sigui, els personatges són reals, els llocs són reals, l'itinerari és real, els fets són reals, però... Clar, hi ha diàleg, el diàleg, evidentment,
clar,
no és el diàleg, m'entens? O sigui que és així.
Perfecte. Doncs ja ho sabeu, per descobrir i endinsar-vos en aquest viatge tan intens, Operació Xangó, la travessa del Sàhara, d'Edicions Calígraf. Jaume Torrent, moltes gràcies per passar per Ràdio Capital. Que vagi molt bé la fira.
Moltes gràcies a vosaltres, i això per vosaltres.